Egan Bernal ja ha dormit aquesta nit com a guanyador del Tour de França. Segur que s'ho comença a creure. Josep Anton, Isa, bona tarda.
Bona tarda.
No n'estava gaire segur, tot i creuar la línia de meta als Camps Elisis amb el mallot groc de líder, però una nit de celebracions. Suposem que el deuen haver convençut que el seu somni s'ha fet realitat, no?
Egan Bernal, amb només 22 anys, es converteix en el més jove guanyador del Tour i el primer colombià que ho fa. El ciclisme d'aquell país ha donat grans figures, Cochise Rodríguez, Oliverio Rincón o Fabio Parra, però cap va aconseguir arribar als Camps Elisis com a triomfador.
Es nuestro primer Tour de Francia, es nuestro primer Tour de Francia. Mira, cuántas ediciones se han hecho, cuántos colombianos lo han intentado. Colombia tiene mucha historia en el ciclismo, creo. Ha tenido muy buenos ciclistas, hemos ganado el Giro, hemos ganado la Vuelta, pero el Tour no. Entonces, claro, la gente está súper emocionada. Yo creo que Colombia lo merecía. Y nada, súper orgulloso de eso, de ser yo el primer colombiano en ganar el Tour.
Fins i tot Rigoberto Urano, Nairo Quintana, amb qui comparteix el pilot, van pujar al podi el 2017, el 2015 i el 2013. La màgia dels números imparells s'ha completat el 2019 amb la proesa de Egan Bernal. Perquè això passés, s'havia de donar una desgràcia que al final s'ha convertit en una benedicció. I és que Egan Bernal no havia de disputar el Tour de França, però una caiguda a Andorra mentre preparava el Giro d'Itàlia el va fer canviar el calendari i centrar-se en el Tour. Ara només pensa tornar a Colòmbia i poder oferir el mallot groc a tot el país.
Yo creo que lo más importante va a ser llevar esta camiseta a Colombia. Colombia lo merece y... Y no veo la hora de eso, de llevar la camiseta a Colombia.
Un tastet de les celebracions que tindrà l'ha pogut viure ja a París, on centenars d'aficionats del seu país l'han victorejat com a campió als Camps Elisis.
Ah, però on sens dubte la festa ha estat grossa, de veritat, és a Colòmbia, i en especial Josep Anton, al departament de Cundinamarca, d'on és originari Egan Bernal.
A la seva ciutat natal, Zipaquirá, van instal·lar una pantalla gegant per seguir l'última etapa i la passejada triomfal del seu habitant més il·lustre. Centenars d'aficionats amb banderes de Colòmbia i amb globus grocs en referència al mallot del guanyador van celebrar la victòria del seu ídol.
Se trabajó, pero no se trabajó con un objetivo de ir a ganar un Tour de Francia. Se trabajó con el objetivo de tener un deportista de rendimiento. Se trabajó con el objetivo de tener una buena persona, una persona que le sirviera a la sociedad. Pues se disfrutara de las competencias.
Aquest és Fabio Rodríguez, l'entrenador de ciclisme de base que va tenir Egan Bernal. El guanyador del Tour estava encaminat cap als estudis de periodisme, però va haver de triar entre el teclat o la bicicleta i es va decidir per la bicicleta.
Cuando me di cuenta que podía ganar el Tour, eso me di cuenta hace muy poquito. Yo creo que empecé a soñar con eso prácticamente este año, que ya lo vi, que ya tenía la mentalidad para hacerlo.
No és l'única gran prova que ha guanyat enguany Egan Bernal. També es va endur la París-Nice i la Volta a Suïssa i va acabar tercer a la Volta a Catalunya. Amb 22 anys, encara li queda molt camí per córrer, com intueix el seu pare.
Una alegria muy linda para todos, para Irán y para todo Colombia. Y muy gracias. Que Dios lo siga protegiendo y lo siga ayudando para que haga muchas cosas mejor de lo que hizo hoy.
Bernal encara no sap quan tornarà al seu país ni tampoc quin serà el seu calendari de proves més proper. La inesperada victòria al Tour ha canviat, com ja li va passar quan va caure a Andorra, la seva programació de la temporada.
Seguim, perquè l'altre gran esdeveniment que s'ha acabat aquest cap de setmana ha estat el campionat del món de natació a Gwangju, a Corea del Sud. Així que ha arribat l'hora de fer balanç. Montse Raya, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Excel·lents resultats pels dos equips de waterpolo, bons per la sincronitzada i fluixa participació a la natació.
Comencem pel waterpolo, que va aconseguir la medalla de plata tant en la competició masculina com en la femenina. Especialment valorada la segona plaça per a l'equip espanyol masculí, que torna a renéixer després d'una llarga crisi. Això és el que més valora el seleccionador David Martín.
L'últim mundial van quedar novens, l'any passat vam arribar a la final del campionat d'Europa, van quedar segons, aquí hem tornat a repetir, per tant jo crec que hem d'estar molt satisfets. Evidentment ja ho haguéssim signat abans d'arribar allà, perquè la classificació olímpica era molt important per nosaltres, per tant jo crec que hem d'estar contents, però sobretot amb l'ambició de continuar treballant, perquè en el futur volem repetir a finals i així a la tercera intentar guanyar l'or.
Les noies també van fer plata, però ja fa temps que estan a l'elit i potser la pèrdua de la final contra la bèstia negra als Estats Units va fer una mica més de sang. Tot i això, Tant els nois com les noies han tingut una recompensa afegida a la classificació per als Jocs Olímpics de Tòquio. Bea Ortiz.
Vam començar molt fortes amb Grècia, amb el primer partit de grups, i bueno, a poc a poc, passat a passat, hem arribat fins a quarts a trobar una Holanda que bueno, havia sigut campiona d'Europa feia un any, i sabíem que era un partit molt complicat. Després de guanyar-les, ens vam trobar amb una Hongria també molt forta, que vam aconseguir guanyar com vam poder, i després bueno, sabíem que la final amb els Estats Units era molt, molt difícil, però bueno, vam sortir a lluitar, crec que vam demostrar tot el que sabíem, el que havíem estat entrenant fins a dia d'avui, i bueno, crec que vam donar tot.
En natació artística, o sincronitzada, va lluir especialment la presència d'Ona Carbonell. Va guanyar 3 medalles, plata en solo tècnic i lliure i bronze en la rutina lliure per equips. Carbonell acumula 23 medalles en mundials i només és superada per Michael Phelps, amb 33, i Ryan Lochte, amb 27.
No és fàcil estar 7 mundials, és a dir, 14 anys en el podi mundial. I això del rècord, doncs, bueno, els rècords estan per batre'ls i segur, espero que el bati doncs, una dona, perquè estar amb el Michael Phelps i el Lochte, doncs, jo crec que és algo molt bo per la natació artística.
Precisament va ser la natació on el paper de la delegació catalana va ser més fluix. La que tenia més opcions era Mireia Belmonte, però la badalonina no va estar a l'altura esperada. Habituada al podi, la de Badalona fins i tot va quedar fora de moltes finals que sempre li havien estat favorables. Una situació ben complicada, com reconeix el seu entrenador i també director tècnic de la Federació Espanyola, Fred Bernyó.
Sin buscar excusas, es cierto que Mireia ha tenido una preparación más corta que habitualmente. Hemos empezado la temporada en enero, así que ha llegado con una preparación un poco más justa. Creo que lo que podemos descartar es que Mireia ha dado todo en la piscina.
En el capítol internacional, el gran protagonista del Mundial va ser el nord-americà Caleb Dressel. Si a Budapest va aconseguir 7 medalles d'or, a Corea es va haver de conformar amb 6, després de perdre la final del relleu 4% davant la Gran Bretanya. Dressel i Phelps, amb 7, es mantenen com els màxims medallistes d'ors en un sol Mundial.
Anem ara per la Fórmula 1.
La xarxa Ford de Catalunya t'ofereix aquest espai.
Perquè ahir Max Verstappen se'n va emportar el Gran Premi de Hockenheim, Alemanya, en una cursa marcada per la pluja. Aitor Rus, bona tarda.
Bona tarda. Això mateix, l'holandès de Red Bull va aconseguir la seva segona victòria de la temporada en una cursa molt accidentada on els avançaments i els accidents van ser els protagonistes. Verstappen valorava així la seva victòria.
Tan aviat com m'he posat al davant dels Mercedes, heu pogut veure quin ritme he portat, perquè m'he allunyat amb comoditat estalviant pneumàtics. Així que sí, avui ha estat un dia bo i hem pogut evitar problemes. Per tant, estic molt content d'haver guanyat.
La remuntada de la cursa, però, la va protagonitzar Sebastian Vettel, l'alemany que sortia des de l'últim lloc de la graella, va acabar segon. Per la seva banda, els Mercedes van naufragar enmig del diluvi. El britànic Lewis Hamilton només va poder ser 11è, mentre que el seu company d'equip, Valtteri Bottas, ni tan sols va poder acabar la cursa a causa d'un accident. Hamilton, però, continua com a líder del Mundial amb 225 punts, encara 41 del seu company d'equip.
Ens passem la vida esperant. Esperem vacances, concerts. I el cotxe? El cotxe pel qual ja no et penses seguir esperant. It's Audi Time. De l'1 al 31 de juliol. Ara el teu Audi Q5 Advance per 290 euros al mes amb tots els serveis inclosos. Oferta My Renting d'Audi Financial Services. Més informació a Audi Retail Barcelona Pones, a la Zona Franca, carrer de la lletra A61.
Minuts i les 3, obrim ara crònica futbolística. L'Espanyol és l'únic equip català que està en plena competició. Aquest matí, després de jugar a Sheffield, l'equip s'ha entrenat per aparanjar el desplaçament a Islàndia.
Els blancs i blaus ja treballen per tancar l'eliminatòria contra l'Stjernan. Avui, a més, ha parlat Javi Puado, un dels golejadors d'ahir. Puado ha volgut mostrar-se cau tot i la renta de 4 gols amb la qual viatjaran a Islàndia.
Igualment serà un partit molt difícil de... Ells són un equip molt fort, anem a casa seva, que on es troben còmodes, i al final, pues, si és veritat que portem una renda pues, una mica favorable, però no ens hem de confiar per res. Ells faran un partit on intentaran pues, marcar, crec que d'hora, i pressionar-nos, però nosaltres anem allà, fer el nostre partit, en què sigui gespa artificial, intentar jugar, moure i emportar-nos al partit.
Gallego va aprofitar ahir per donar descans als titulars que van jugar dijous. Només Granero, Víctor Sánchez i Lluís López figuraven a la convocatòria respecte a l'11 titular del partit contra l'Stirnan. L'Espanyol sempre va anar a remolc durant el partit contra el Sheffield. Fletcher va avançar als anglesos. Puado va igualar el partit amb un gol per l'escaire. Poriesteri va tornar a avançar al Sheffield de penal i Voley va firmar l'empat definitiu. Tot i l'empat, David Gallego es mostrava satisfet per haver pogut donar minuts a altres jugadors.
Bien, satisfecho, hemos dado minutos a jugadores que no interesaban, también nos interesaba muchísimo que los jugadores que no habían participado la semana el jueves participaran para estar en igualdad de condiciones de cara a una posible alineación del jueves que viene y evolucionando poco a poco.
Dimecres al matí l'equip viatjarà a Islàndia i dijous disputarà el seu enfrontament contra l'Stirnan a 9:15 del vespre.
Encara en futbol, el Barça té jornada de descans fins demà a la tarda, quan reprendrà els entrenaments de cara al torneig Joan Gamper. En aquest partit de diumenge contra l'Arsenal hi podrien ser, Josep Anton, ja els internacionals de la Copa Amèrica.
Caldrà veure si els jugadors del planter perden el protagonisme que han tingut en la gira japonesa, en especial Riqui Puig, que amb certa experiència ja tenia el primer equip, i el jove davanter Carles Pérez, que es va destapar amb dos gols en el partit contra el Vissel Kobe.
Sí, i tant. Jo, bueno, no sé què passarà en un futur, però jo tinc clar que vull quedar-me aquí. Com torno a repetir, no sé què passarà, però jo crec que tot és qüestió de treball i paciència, no a la mínima que tens fer un canvi i deixar-ho tot. Jo, bueno, des de petit he sigut del Barça i vull arribar al primer equip i fer el somni de debutar i, bueno, estar al primer equip del Barça.
El Verde es van portar nous jugadors del filial a la gira, una injecció de moral per un planter que sempre es fon de debat pel que costa arribar i consolidar-se al primer equip. Tot i això, el club hi continua treballant, com s'ha vist també aquest cap de setmana, amb l'èxit de la selecció espanyola sub-19, que s'ha proclamat campiona d'Europa.
2-3 anys intensos de mucho trabajo, mucho esfuerzo, y bueno, aquí se ve la recompensa, ¿no? Nuestra segunda medalla como generación, bueno, también contamos la de plata del Mundial, ¿no? Que también fue importante. Y bueno, deciros que os quiero mucho, que sois para mí mi segunda familia. Y también agradecerle al staff técnico, porque la verdad que nos habéis ayudado mucho y bueno, que os quiero mucho, mis piratas.
Aquest és Abel Ruiz, un dels sis blaugrana de la selecció. Els altres són Miranda, Jandro, Álvaro Sanz, Marqués i el porter Arnau Tenas. Avui, d'altra banda, el Barça ha anunciat la incorporació d'un brasiler de 18 anys, Igor Gómez, del Coimbra de Portugal, pel juvenil de Víctor Valdés, l'equip de l'exporter blaugrana que ha començat avui els entrenaments.
I encara en futbol, però a segona, el Girona fa balanç de la seva estada a Manchester i comença a pensar ja en la presentació a Montilivi contra el Montpellier dissabte. Tomàs Llebre, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Juan Carlos Unzué ja coneix més de prop els jugadors i només li falta que arribin Bono i Estuani.
L'entrenador del Girona, Juan Carlos Unzué, en unes declaracions a les xarxes socials del club, ahir va fer un balanç positiu de la primera meitat de la pretemporada, malgrat la decepció d'haver encaixat dissabte la primera derrota davant el Leeds. Especialment satisfet del rendiment dels dos fitxatges, també dels jugadors més joves que ha tingut a l'estatge de Manchester. Sobre els fitxatges que li queden pendents, Unzué ha fet aquestes consideracions.
Que no haya más salidas, ¿no? O que haya las menos posibles. Entonces, la Secretaría Técnica, pues también ya sé que está en ello, que está haciendo un esfuerzo grande el club para intentar mantener a los jugadores que sentimos que son importantes e imprescindibles para nosotros. Aún tenemos que hacer 3-4 fichajes, pero no tenemos que perder la paciencia, ¿no? Yo creo que los fichajes vendrà en el moment adequat.
Entre demà i demà passat, de moment, almenys oficialment, el Girona espera l'arribada o la reincorporació dels dos jugadors internacionals que encara estan de vacances, el porter Bono i el davanter Stuani. També per Juan Carlos Unzué, l'aspecte més negatiu de la pretemporada del Girona ha estat la greu lesió de genoll del jugador de l'escala Valeri Fernández, que encara no sap quan l'operaran. En canvi, el també jugador del Girona, Francesc Adai, celebra el fet d'haver-se pogut recuperar satisfactòriament d'una lesió de molt llarga durada. Ell mateix ho ha explicat també als mitjans oficials del club.
He passat un any dur, amb un aspecte lesional, i això fa que ara pues, estigui content, encara que bueno, la gent pensa, ostres, pues, baixat a segona o tot aquest tema, no?, que ja vull que quedi una mica en el passat, per almenys en el meu cap. Estic content perquè estic entrenant, estic disfrutant del que sempre m'ha agradat i dels meus companys, al final, al camp, no només al vestuari o a la sala d'afició, que això també és molt important.
En festa avui i demà, el Girona de Juan Carlos Unzué reprendrà els entrenaments aquest dimecres i el seu pròxim partit de pretemporada ja serà el del Trofeu Costa Brava aquest dissabte al Municipal de Montilivi contra el Montpellier francès.
Per cert, Tomàs, que avui havia de ser el dia D sobre la vacant del Reus a la segona B, i el Banyoles també n'estan molt pendents, no?
Doncs sí, la Federació Espanyola de Futbol ha anunciat avui oficialment quin equip cobrirà la vacant del Reus a segona B. Pels clubs que han fet efectiu l'aval, ja es pot donar per fet que l'equip escollit és l'Andorra. Demà, possiblement al matí, se sabrà oficialment, o així ho esperen el Banyoles, que ho celebren perquè el Club Esportiu Banyoles, pel fet que el seu equip serà el que cobrirà la plaça que quedarà vacant a tercera divisió. Aquest és, per exemple, el punt de vista del seu president, Pau Teixidor.
Bé, esperem que avui, a 29 de juliol, tal com va marcar la Federació Espanyola de Futbol, es resolgui a qui ocupa la plaça segona B, i si en aquest cas l'ocupa un català, nosaltres doncs puguem ascendir a tercera divisió per al buit que quedaria en aquesta categoria. Avui iniciem els entrenaments i, per tant, estaríem molt contents de, en l'hipotètic cas de pujar, poder-ho celebrar tots junts en els inicis d'entrenaments.
Per avui, en el primer entrenament de la nova temporada, l'equip que dirigeix Adam Fontes comptarà amb 19 jugadors amb l'expectativa de fer nous fitxatges quan demà al matí, previsiblement, es confirmi oficialment l'ascens a tercera divisió.
Gràcies a Tomàs, bona tarda.
Bona tarda.
I aquesta matinada ha començat la Superliga Argentina, una competició que aixeca passions amb la tradicional rivalitat entre el Boca Juniors i el River Plate.
De moment, els dos grans no han acabat d'arrencar del tot. El Boca Juniors no va poder passar de l'empat a 0 a la Bombonera contra l'Huracán en un partit on va debutar, això sí, Eduardo el Toto Salvio, arribat aquest estiu des del Benfica. Qui no va entrar a la convocatòria va ser l'acabat d'arribar Daniele De Rossi, que va veure el partit des de la grada. Així parlava l'entrenador Gustavo Alfaro sobre el migcampista italià.
Y lo vamos midiendo, estamos en el periodo de evaluación, estamos evaluándolo porque él la verdad tiene una actitud muy buena y una predisposición muy buena al trabajo. Estamos evaluándolo cuál es el índice de nivel de rendimiento físico que tiene.
Per la seva banda, River Plate tampoc va passar de l'empat a 1 al camp de l'Argentinos Juniors. Damián Ballini per l'Argentinos i Jorge Carrascar van ser els autors dels gols. El líder momentani és el Newell's gràcies a la seva victòria a casa per 2-0 contra el Central Córdoba.
2:03, en tenis, Albert Ramos ha pujat 17 llocs en el rànquing de l'ATP després de la victòria ahir al torneig de Gastad a Suïssa.
El tenista de Mataró ara és en el lloc 68, sembla recuperar les bones sensacions que va tenir temps enrere. La victòria a la final contra l'alemany Cedric Marcel Steve en 2 sets va arribar sobre la terra batuda de Gastad.
Estic molt content perquè després de 3 anys guanyar un altre títol és algo molt important per mi. No estaven siguent els meus millors moments últimament i la veritat que aquesta setmana m'he sentit molt bé i he jugat un gran tennis tota la setmana i la veritat que estic molt content i amb moltes ganes de lo que ve a partir d'ara.
Albert Ramos fins ahir només havia guanyat un altre final d'ATP, en concret a Bastad, Suècia, el 2016, tot i que havia arribat també a les finals de Quito, Monte Carlo, São Paulo, Chengdu i Casablanca. És ara el 68 al rànquing, que continua encapçalat per Djokovic per sobre de Nadal i Federer.
I altres apunts en format més breu. En atletisme, la campiona olímpica Dilaila Muhammad ha fet un nou rècord mundial dels 400 tanques, 52 segons i 20 centèsimes. L'anterior el tenia la russa Pekonchina des de 2003. I l'indústria de Santa Coloma ha confirmat la renovació de l'entrenador Òscar Redondo per una temporada. El tècnic ha preferit no renovar per més temps per no hipotecar les decisions del club. Els entrenaments de cara a la Lliga de Futbol Sala començaran demà. I en bàsquet, l'Andorra ha anunciat el fitxatge de Tyson Pérez, dominicà de 23 anys, que jugava al Canoe, a la Lliga LEP. En parla Francesc Solana, que és el mànager general del club.
Aposta de futur del nostre club, jugador doncs, que ha anat creixent les 3 últimes temporades, des d'Eva, Le Plata, Le Port, sent el millor jugador cada any, i bueno, doncs que a l'hora de fer el salt doncs, estem molt contents perquè ha apostat pel treball que fem aquí a Andorra, per com treballem aquí i pel projecte de futur que tenim per ell aquí a Andorra.